Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 19 de febrer del 2020. Avui és dia de Sant Conrat i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Ella té 62 anys i construeix amb Lego, amb peces, que la gent li dona. Es diu Rita, viu a Hanau, Alemanya, i va en cadira de rodes. I allò que construeix no són més que rampes perquè gent com ella superi les anomenades barreres arquitectòniques. El que va començar com una reivindicació ara s'ha convertit en una demanda, perquè són els mateixos comerços els que li demanen aquestes construccions. Fins i tot ja ha enviat plànols a Àustria o a Suïssa. El poder de la Rita és la imaginació davant la dificultat. No només ajuda gent com ella, també visibilitza amb rampes originals i vistoses allò que fem tots, mirar-nos massa al melic, pensar en nosaltres i no en la gent que ho necessita.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Bon dia, amigues i amics. S'acaba de celebrar a Madrid un important congrés de laics amb el títol de Poble de Déu en sortida i una gran participació. Un dels ponents, Agustín Domingo, afirmava: hi ha un pont que tendeix a oblidar-se en l'àmbit de la caritat social i política, el pont veïnal o de la civilitat. Els nostres veïns són més que simples ciutadans i menys que amics qualificats. Quan insistim en la dimensió política de la fe, prestem més atenció a la part de presència política o administrativa relacionada amb el poder o la promoció de la justícia i ens desentenem de la presència pública o civil més immediata relacionada amb el servei veïnal. Fins aquí la cita. Que ens són d'importants unes bones relacions de veïnatge. A Catalunya solem dir que més val un veí a la porta que un parent a Mallorca. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 2 minuts de les 8 del matí i aquesta hora salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible un programa com aquest. Xavi Aguilar a les tecles del so, David García a la producció, Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquest programa i de Ràdio Cel, i com sempre a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Nosaltres que comencem a fer-nos preguntes un dia com avui, primer de tot que ens preguntem qui és el protagonista del dia, que és Rússia, i es que ha vetat l'entrada de la població xinesa dins les seves fronteres, a no ser que hi siguin de pas per anar a un tercer país, tot a causa de la por al coronavirus. Avui en aquest programa parlarem un dia en el que comentarem en aquest programa, com dèiem, la bretxa salarial que pateixen les dones a la feina i que s'ha reduït a la minsa xifra del 0,4% en un any. Quines solucions es plantegen per tal de posar fre a la bretxa salarial? En parlarem amb Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona. I seguirem parlant de treball, perquè tot just ahir el govern de coalició de l'Estat espanyol va derogar la llei que preveia acomiadar treballadors per baixes laborals justificades. Parlarem de tota aquesta qüestió amb l'advocat laboralista José Miguel Mestre. Avui, a partir de les 9, comentarem l'actualitat amb el jurista i professor de l'ISCREP, Pablo Gibroto, com fem cada setmana. Ens visita també en aquest estudi Maria Elba Rojas, que ens descobrirà el món de les herències. Parlarem amb Javier Correa, autor del llibre Sombres de Niebla, una novel·la que parla de les relacions i del misteri d'una carta que ho canvia tot. I ahir va ser el Dia Mundial de l'Asperger. En parlarem de l'espectre autista i de la tasca de la Fundació Friends. Quan surtis... abans de sortir de casa. Si treus el cap per la finestra ara mateix, quines temperatures hi trobarem, Mercè?
Mira, Barcelona 9 graus, Lleida 1 grau negatiu, a Girona 4 graus, Tarragona 5 graus i Andorra 1 grau.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
El veto del govern rus de l'entrada de xinesos a les seves fronteres, la derogació de la reforma laboral del 2012, la prova pilot de teletreball per a funcionaris i la vaga que s'està produint a aquesta hora, Joan, a la Petroquímica de Tarragona, un mes després de l'explosió de l'empresa Iqoxe.
5 minuts que passen de les 8, mireu, tothom té aquell amic que li diu: has d'escoltar aquesta cançó perquè sé que t'agradarà, i t'alegra un dia. Ahir em va passar a mi. La cançó era de Tun, Angel. Everything was going well. No obligation. Thought I'd make a getaway on a chill out day. A coffee to take away. I got my hair done. Should have been a lovely day. Didn't end up way. Puis là c'est trop parti en couille. A d'abord eu la pluie. La Lord Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin. Gentil, moi je le dépanne. En fait c'était qu'un plan drax. Ce qu'on m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque, je laisse passer mémé. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ces extraits de l'année, je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, iniciem aquest programa amb la informació més destacada, i és que 11.000 treballadors de la petroquímica de Tarragona estan cridats a fer una vaga de 24 hores, Mercè.
Sí, aquesta vaga de la petroquímica, un mes després, recordem-ho, de l'explosió a l'empresa Icoxe, s'està produint a aquesta hora, Joan. Els sindicats han convocat l'aturada per exigir més seguretat pels treballadors. La N340, l'alçada de Tarragona, està tallada en els dos sentits pels manifestants d'aquesta petroquímica, i hem de dir també que els polígonos de la petroquímica de Tarragona i a piquets informant dels motius d'aquesta vaga.
El govern rus suspèn l'entrada de ciutadans xinesos al país pel risc del coronavirus.
Així, Rússia ha acordat aquest dimarts suspendre l'entrada de ciutadans xinesos al seu país en aquest intent d'evitar el Covid-19. Ha quedat restringida qualsevol activitat que involucri habitants del gegant asiàtic, a excepció de les considerades especials o diplomàtiques. Hem de dir que, també, al voltant d'aquest tema, que dilluns va morir el director del principal hospital de Wuhan, després de contagiar-se del Covid-19, que s'acarnissa, sobretot, amb gent gran i malalts.
I el govern català pressiona pel mediador a la taula de diàleg.
L'endemà de la cimera de partits i forces independentistes, l'executiu refreda l'expectativa d'una reunió imminent i prioritza que la taula de negociació sigui un èxit. El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que demorar la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat seria irresponsable. En resposta a les declaracions d'aquest dimarts de la portaveu del govern català, Meritxell Budó, que ha afirmat que el calendari de la taula no és la prioritat. Hem de dir també que la Moncloa i Esquerra insisteixen que la trobada sobre el conflicte s'ha de celebrar abans de final de mes. Per cert, Joan, a Brussel·les es celebren avui les jornades Lawfare, la judicialització de la política, al Parlament Europeu, i comptarà amb els advocats d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Lula da Silva o Marta Rovira.
Per cert, ha autoritzat ja l'acte de Carles Puigdemont a Perpinyà el 29 de febrer.
Sí, la prefectura dels Pirineus Orientals dona el vistiplau, per tant, a aquest acte, en el qual també participaran Toni Comín i Clara Ponsatí.
Turquia acata la justícia europea abans que l'estat espanyol.
Sí, ho ha anunciat aquest dimarts amb aquesta absolució de tots els càrrecs a 9 persones acusades d'instigar les protestes del 2013 contra el govern del llavors primer ministre i avui president Recep Tayyip Erdogan. Aquest fet comporta la immediata posada en llibertat de l'únic acusat que estava en presó preventiva, l'empresari, activista i filàntrop turc Osman Kavala, detingut l'any 2017.
Albert Batlle defensa Trapero i assegura que no era fi a l'independentisme.
Sí, l'exdirector de la policia era un testimoni demanat per l'acusació, però la seva declaració ha reforçat les defenses.
Acumular baixes justificades ja no podrà ser motiu d'acomiadament.
El govern espanyol ha complert aquest dimarts un compromís anunciat quan va posar en marxa la legislatura, la derogació de l'acomiadament objectiu dels treballadors que acumulen baixes laborals justificades. Ho permetia l'Estatut de Treballadors des de la reforma laboral del 2012 promoguda pel primer govern presidit per Mariano Rajoy, quan a les baixes intermitents justificades s'hi sumaven un seguit de circumstàncies. Hem de dir que, en concret, el contracte laboral es podia extingir quan les baixes intermitents d'un treballador arribaven al 20% de la jornada en 2 mesos consecutius, i aquest fet s'hi afegia que les absències durant els 12 mesos anteriors haguessin arribat al 5% de l'horari laboral total, o bé al 25% durant 4 mesos discontius en un any.
I seguim parlant de treball i anem cap a casa nostra, perquè treballar 3 dies des de casa serà la prova pilot de teletreball per als funcionaris.
2.400 funcionaris que ara treballen en edificis de l'Eixample de Barcelona s'hauran de traslladar abans de l'estiu prop de la zona franca. Per la majoria representarà més temps de transport, però potser els acabarà sortint a compte, perquè ara també podran treballar des de casa. La Generalitat engega, doncs, un pla pilot per canviar les maneres de treballar de l'administració cap a mètodes completament digitals amb la implantació del teletreball i el cotreball. Es podrà treballar fins a un màxim de 3 dies des de casa, segons ha concretat la portador del govern català.
D'altra banda, Rafael Ribó diu que no sabia qui va pagar els seus viatges a 2 finals de la Champions.
El síndic de Greuges ha declarat voluntàriament a l'Audiència Nacional davant el jutge que investiga el cas del 3%.
Segons informa avui La Vanguardia, la Guàrdia Urbana demana posar fi als talls de la Meridiana.
La Guàrdia Urbana ha elevat diversos informes al Departament d'Interior perquè es prohibeixin les manifestacions de cada vespre a la Meridiana, que plega un centenar de persones des de fa 128 dies. Els manifestants demanen la llibertat dels presos polítics.
Commoció a Mèxic per la violència contra els nens.
L'assassinat de la petita Fàtima, de 7 anys, ha desencadenat protestes en un país on moren entre 3 i 4 adolescents cada dia per causes violentes. Més dades, 6 de cada 10 menors pateixen una criança violenta i el 37% ha presenciat almenys un tiroteig. L'últim cas que hem conegut, el de la Fàtima, era una nena, el cos de la qual va ser trobat en una bossa d'escombraries amb signes de tortura, diumenge, 6 dies després que se l'emportés de la seva escola una dona encara sense identificar.
I atenció, perquè acaba el judici del cas Weinstein i el jurat comença a deliberar.
Així és, en aquest cas que el considerin culpable de tots els càrrecs, el productor de cinema afrontarà una cadena perpètua.
4 persones continuen hospitalitzades en estat greu després de l'incendi ahir en un edifici del carrer Marina de Barcelona a tocar del Port Olímpic.
Així és, 5 ja els hi van donar l'alta i la resta de ferits es van atendre al lloc dels fets. Els bombers estan investigant a hores d'ara les causes del foc que es va iniciar al primer pis.
La missa exequial per mossèn Francesc Xavier Parés se celebra avui a la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell.
A 11:45 d'aquest matí començarà la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell la missa exequial de mossèn Parés. La cerimònia de comiat serà presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives. Aquest dilluns, recordem, mossèn Parés va morir als 79 anys. Expert liturgista, havia estat professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, també de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i del Seminari d'Urgell. Fins al desembre havia passat com a col·laborador a Catalunya Cristiana amb la secció de Litúrgia de Catalunya Cristiana i a Ràdio Estel també havia col·laborat a la Taula de l'Evangeli.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya adquireix 2 esbossos d'Antoni Gaudí.
La majoria d'esbossos que Gaudí va dibuixar es van perdre l'any 1936, quan el seu taller va ser incendiat durant l'esclat anticlerical del començament de la Guerra Civil. La majoria, però, no tots, perquè 2 d'ells van ser salvats de les flames i ara, després d'una llarga peripècia, han entrat a formar part del fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per cert, és una notícia que podeu llegir a catalunyacristiana.cat.
El Papa Francesc ha demanat aquest dimarts als creients la predicació matinal que tinguin un cor obert, compassiu i no pas endurit.
I ha recordat també que això està per sobre de les ideologies. D'altra banda, la trobada mediterrània frontera de la pau, que es farà a la ciutat italiana de Bari des d'aquest dimecres i fins diumenge, serà un mosaic de diversitat eclesial, segons ha explicat el president de l'episcopat italià, Gualtiero Bassetti. El Sant Pare presidirà la missa final.
Finalment, en esport, Josep Maria Bartomeu es reuneix amb els capitans per donar explicacions.
Així és, el president del Barça s'ha esperat al final de l'entrenament a la Ciutat Esportiva ahir amb l'objectiu d'apagar un nou incendi després d'aquest escàndol destapat per la cadena SER en què s'acusava el club blaugrana d'haver contractat els serveis d'una empresa per difamar la imatge de persones de l'entorn. El Barça, per cert, ha admès irregularitats i ha rescindit el contracte amb l'empresa de xarxes socials.
Un quart de nou del matí, sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient bastant més fred que en dies anteriors. Les temperatures han baixat, està glaçant en alguns punts de les comarques de l'interior i, evidentment, també a les valls del Pirineu. Per contra, al centre del dia l'ambient serà temperat, màximes entre els 13 i els 18 graus. Això amb un ambient força assolellat a bona part de Catalunya. Les boirines d'ara de primeres hores afecten sobretot comarques del al nord de Barcelona, de l'interior de Girona i en aquestes comarques també de Carla Tarda creixeran algunes nuvolades. També hi ha tramuntana que continuarà bufant al llarg del dia d'avui al nord de la Costa Brava, igual que el mestral o els cers a les comarques de Tarragona. De cara a demà s'espera una jornada semblant a la d'avui, amb alguns núvols, sobretot cap a les comarques de Barcelona i Girona a primeres hores del matí, i temperatures que es mantenen més o menys estables. Serà ja a partir de divendres quan aquestes temperatures pujaran de forma més important, sobretot les màximes, i de cara al cap de setmana continuaran pujant amb valors que es podran filar per damunt dels 20 graus, amb un sol esplèndid, només amb alguna boirina a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora estem pendents dels talls que hi ha per manifestació a Tarragona. S'ha reobert la Nacional 340, però es manté tallada la C-150, la T-750 a la Pobla de Mafumet. També pendents de dos accidents, un d'ells a la Ronda a Dalt, a l'altura de Sant Joan de Déu, talla un carril en direcció Trinitat i complica l'entrada a la B20, i un altre accident a les 32 a Viladecans. Ara s'han reobert tots els carrils que es mantenien tallats en direcció Barcelona, però encara queden dificultats d'entrada a la ciutat. Per acabar aquest llistat d'incidències, també continuen les cues a l'A2 des de Brera fins a Martorell per unes obres que hi ha a la via en sentit Barcelona, i més endavant es formen les retencions habituals d'hora punta. De fet, veiem com els accessos principals de Barcelona també es fa notar aquesta hora punta a l'enllaç de la P7 amb el nus de la Piol sentit Martorell, a la B23 en tots els sentits, a la Pota Nord, a la C58, a Sant Quirze i Montcada en sentit sud i a Ripollet en sentit Terrassa, també amb aturades a la P7 a Barberà en sentit Girona, i encara al Vallès la circulació és densa en trams habituals a la C17, la C59 i la C60. Per acabar, ens fixem també en la situació de les dues rondes de Barcelona, que demanen força carregades a aquesta hora en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Recordeu, usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es, 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Ràdio Estel.
Passen 20 minuts de les 8 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber les portades que es llegiran en un dia com avui. Berta Sacanell, molt bon dia.
Molt bon dia. Avui gairebé tots els diaris es centren en l'escàndol de Can Barça. A La Vanguardia diu Bartolomeu obligat a donar explicacions als capitans. Afegeix que el Barça admet irregularitats i rescindeix el contracte amb l'empresa de xarxes socials. El periòdico destaca que el Barça trenca amb la presa difamadora. El diari Ara destaca Bartomeu trenca amb l'empresa però que no en fa autocrítica. Anem al punt avui. Sobre aquest cas destaca que el Barça se'n renta les mans. I també destaca la taula de diàleg entre Esquerra i Junts per Catalunya. El diari Ara titula que Torra alenteix el calendari de la taula de diàleg i el punt avui destaca que la figura del mediador continua provocant discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra. Seguim amb altres qüestions i anem a Andorra. El periòdic d'Andorra diu que l'empresa contractada pel Barça ataca Piqué a través de l'Andorra. Les publicacions de les xarxes socials qüestionen la compra de la plaça a la segona B dels Tricolor. Anem als diaris dels locals. El diari Més diu obre portada amb la vaga general a les empreses petroquímiques per reclamar seguretat. Els sindicats han convocat a 11.000 treballadors dels polígons i a la tarda hi haurà una manifestació unitària amb entitats i veïns a Tarragona. Anem al diari Segre, que diu que la xarxa de Rodalies de Lleida tindrà més viatges i bitllets combinats amb l'AVE. I finalment el diari de Girona, que informa que la Seguretat Social del Bisbal tanca per la baixa de 3 empleats. Els usuaris hauran de recórrer més de 30 quilòmetres a altres sucursals per poder fer gestions personals. Anem als diaris religiosos. Catalunya Cristiana anuncia la mort de mossèn Francesc Xavier Parés, que ens va deixar el dilluns 17 de febrer, als 79 anys. Expert liturgista, havia estat professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l'Institut Superior de Litúrgica de Barcelona i del Seminari d'Urgell i col·laborador de Catalunya Cristiana. La missa exequial tindrà lloc avui a 2:15 a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell i serà presidida per l'arquebisbe Joan Enric Vives i Sicília. Anem a Flama.info, que destaca que el Papa Francesc iniciarà la Quaresma amb la litúrgia estacional el dimecres 26 de febrer, que serà dimecres de cendra. I finalment, Religión Digital destaca que religiosos espanyols recolzen la concentració per la igualtat de la dona a l'Església, que tindrà lloc el proper 1 de març a les 12 del matí.
Gràcies, Berta. Comentari actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora. A Ràdio Estel.
...23 minuts són els que passen de les 8 del matí... un dia en el que volíem comentar... la bretxa salarial que pateixen les dones a la feina... i que s'ha reduït a la minsa xifra en un any... del 0,4%. Quines solucions es plantegen per tal de posar fre a la bretxa salarial? En parlem a aquesta hora amb Laura Martínez. Ella és presidenta de l'Institut Català de la Dona. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres. Senyora Martínez, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara, en som prou conscients tots plegats d'un problema com aquest?
Jo crec que cada vegada en som una mica més conscients, o com a mínim des de l'Institut Català de les Dones anem procurant que cada vegada en siguem una mica més conscients de que això està passant, però calen més mesures i que tots ens n'adonem doncs, que això és una gran injustícia social i que cal caminar cap a una altra banda, que cal modificar aquestes situacions.
Ahir ho dèiem molt en aquest programa de forma simbòlica, no sé si tant de forma simbòlica, hauria de ser cada dia 8 de març per canviar-ne alguna cosa?
Sí, 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 el que passa és que evidentment si fos cada dia 8 de març i cada dia parléssim del mateix, doncs arribaria un moment en què tampoc en faríem gaire cas, no? I és una cosa que ja sabem i que ja està allà i que d'això, però sí, sí, cal reivindicar els nostres drets a 8 de març i cada dia.
Què fa l'Institut Català de la Dona per tal de millorar la situació?
Bé, des del govern de la Generalitat es fan accions des de diferents departaments. El Departament de Treball és potser qui té més pes en intentar minvar aquests desequilibris i també des de l'Institut Català de les Dones. Pensem que una de les causes més gran d'aquesta desigualtat són el mal repartiment de tasques de cura que assumim com a rols homes i dones. I tenim dades
encara,
molt que són així, que encara són així. I a vegades hi ha un peix que es mossega la cua. Les dones patim o assumim molt més les responsabilitats familiars i de cura. I això, per exemple, només és un exemple, les excedències laborals per cura de familiars les agafen en un 8,9% homes i un 91,1% les agafen les dones. És una mica un peix que es mossega la cua, perquè quan es dona la necessitat en una família de que algú agafi una excedència total o parcial per cura d'un familiar amb malaltia o per cura d'un infant o d'una persona gran, l'economia familiar fa que tendeixis a que aquesta persona que ha d'agafar l'excedència sigui la persona que té el sou més baix, per no afectar tant a l'economia familiar. Però, clar, tal com ho tenim estructurat, qui té el sou més baix gairebé sempre és la dona. Llavors cal trencar aquesta roda, perquè si no és com un hàmster del que no podríem sortir mai. I és una de les causes importants. Per tant, cal treballar també molt en la corresponsabilitat de les tasques familiars.
Per tant, no només parlem de la bretxa salarial com a única cosa que passa a la feina quan ets dona, sinó que ja podríem dir que parlem de discriminació laboral, no? Entenc que encara passa allò de que les dones en edat de tenir criatures, doncs, o no són contractades o són contractades amb sou més baix, o quan agafen la baixa per maternitat de seguida es fa alguna mena d'expedient o se les fa fora de la feina.
Sí, sí, hem de dir que la discriminació i l'assetjament contra les dones en l'àmbit laboral es produeix fins i tot abans de formalitzar el contracte de treball, perquè quina dona no ha patit la pregunta en alguna entrevista de si té parella, de si té intenció de tenir fills de cara a un futur, i per tant això és una cosa que ens perjudica greument. Tenir criatures és creure en el futur, i per tant hem d'entendre també que no és només una cosa de dones. I en aquest sentit jo crec que legalment estem avançant força amb els permisos per tenir cura de fill, que no s'haurien de dir ja ni de maternitat ni de paternitat quan siguin iguals, i per tant que els homes tinguin un permís de paternitat o de cura de fill d'igual durada que el de la dona. I hauríem de tendir això també per una, amb una doble finalitat. Una, amb la finalitat de que l'empresari no es plantegi que és pitjor contractar una dona que un home perquè pot tenir un fill i patir la baixa de maternitat i durant aquest temps no hi serà, i de més, perquè un home també t'agafarà aquesta baixa per cura de tenir fills. Mm-hmm. I dos, per, com et deia, aquesta segona vessant, que és la de que assumim les tasques familiars de manera diferent, i és crear aquest vincle molt estret també entre pare i fill, que ara existeix molt més important en la dona que en l'home, i aquesta assumpció de responsabilitats per part del pare de que el fill i la cura del seu fill és cosa de tots dos i no únicament de la dona. Per tant, si féssim una baixa de maternitat normal de 16 setmanes i automàticament l'empalméssim amb una... Ho dic perquè a vegades hi ha el tema de la lactància i de més, i de recuperació de la dona del part, per tant seria bo que les primeres setmanes ho fes la dona, evidentment, però que automàticament després fos l'home qui es queda amb el fill i en té cura, i per tant generem aquest vincle i aquesta responsabilitat també. I d'aquesta manera també abordaríem, la llei va cap aquí, estem en un termini intermig, però que acabarà sent també el permís de paternitat de 16 setmanes, i per nosaltres aquesta és una cosa important en la que guanyaríem en les dues vessants d'aquesta discriminació.
Ara em deia, la llei va cap aquí parlant i tornant a la bretxa salarial. No sé si creu que des del Parlament de Catalunya s'hauria de regular de forma més estricta amb alguna llei encara més dura, si calgués, que no hi hagi aquesta bretxa salarial. Estem parlant de que en els darrers gairebé 5 anys no s'ha reduït gairebé res.
Sí, sí, està clar que si ho féssim, si seguíssim aquest ritme, tardaríem 40 anys en poder tenir igualtat, perquè, clar, l'anem reduint tan poc a poc que no pot ser. Nosaltres el que fem és per anar... apostem per anar donant eines perquè això no vagi passant i vagi sent, o sigui, mesures positives però bueno, també ara les empreses, cada vegada més empreses han de registrar el seu pla d'igualtat, que posa de manifest quines són també les seves discriminacions i les bretxes que pateixen a les seves empreses, i plantejar també com pensen solucionar-ho. Aquesta seria una de les línies que s'estaria seguint. I també, des d'ara, el Departament de Treball pues, també té un web, en el seu web, un registre salarial. Això és una cosa que s'acaba d'implementar com a obligatori per totes les empreses tenir un registre salarial, i se'ls hi posa fàcil perquè el puguin tenir, el puguin seguir, i això també posa de manifest quines són les desigualtats de la seva empresa. I a més, aquest registre ha de poder estar a disposició de tots els representants dels treballadors perquè puguin exigir també les igualtats que marca la llei, o que se segueixin les igualtats que marca la llei, que és que no hi hagi cap discriminació per raó de sexe o de gènere en els salaris.
Per cert, no sé si en els darrers temps on s'ha vist més reflectit tot plegat, perquè han convocat vagues, perquè s'han fet veure molt les seves protestes, perquè el govern de la Generalitat ha fet una campanya fa ben pocs dies, és en el món del futbol femení.
Sí, de l'esport en general, és que les dones estem discriminades a tots els àmbits, no? Llavors intentem anar fent campanyes de diverses coses, però evidentment l'esport femení està molt invisibilitzat. I en això doncs hi tenen responsabilitat els mitjans de comunicació, però hi tenim responsabilitat els governs i també tota la societat, no? Perquè invisibilitzem les dones quan hi ha una qualitat d'esport femení boníssima, i a vegades cal ser-ne conscients, i els mitjans també ens han d'ajudar a fer-lo visible perquè generem aquesta curiositat i aquest voler veure esport femení. Aquesta campanya doncs ha funcionat molt bé, s'hi estan adherint moltíssims clubs i moltíssims particulars, i n'estem molt satisfets. Però fem campanyes d'això. La campanya del 8 de març anirà més dirigida a les diferències en el treball, no només per la bretxa, sinó també pel sostre de vidre, perquè les dones no accedeixen als llocs de més responsabilitat o accedeixen amb molt menor percentatge que els homes. Les pensions després també són més baixes per les dones, evidentment, perquè han cotitzat menys durant la vida laboral, perquè qui s'agafa les excedències són les dones, i hi ha un temps de la vida que podria ser que no estiguessin cotitzant, perquè tenen més feines a treball parcial, perquè cobren menys. Vull dir, és tot una roda que en el món laboral hi pateixen assetjaments. Per tant, en el món laboral hi ha una discriminació molt important que atacarem ara també amb la campanya del 8 de març, la del 25 de desembre, que va ser en temes de violència, el 25 de novembre, que és el dia contra la violència contra les dones, que al final és la punta de l'iceberg i el que es fa més visible de les desigualtats, però si no hi hagués desigualtats no hi hauria violència masclista. Per Nadal, per exemple, també fem campanyes per les joguines no sexistes, perquè ja des de nenes ens inculquen que a través de les joguines i a través de molts rols que el nostre lloc és a casa fent cura, no? I les joguines a les nenes se'ns ensenya que hem d'estar a casa cuidant les nines, i els nens doncs se'ls hi publiciten jocs de lideratge exteriors, on el que es promou és aquest lideratge, la força, la punteria, més habilitats, i en canvi a les nenes més rols de cura, i tot això ha de canviar. Són moltes les causes que ens porten a la discriminació, perquè això és una cosa que tenim molt interioritzat culturalment. Vivim en una societat patriarcal i ens han educat així, i cal que ataquem des de molts, molts punts, perquè les discriminacions les patim a tot arreu.
Per cert, deixi'm preguntar-li, ja que li preguntava a l'inici si cada dia havia de ser 8 de març, aquest any a Madrid no es fa declaració institucional perquè Vox hi va votar en contra.
Sí, ja va passar el 25 de novembre també. És una llàstima. Evidentment, el masclisme i el patriarcat ha de mostrar resistències cada vegada que les dones fem un pas endavant, exigim la igualtat, exigim l'estop de la violència, doncs surten aquests partits negacionistes com si això no estigués passant, que és una evidència que està passant, que estem tractades de manera desigual i que estem patint una violència que és masclista, que es produeix pels homes cap a les dones només pel fet de ser dones i perquè creuen que són superiors a nosaltres, i per tant és una evidència, però és normal d'alguna manera que cada vegada que un moviment avança la resistència vingui d'alguna banda, i en aquest cas ens està venint d'una manera molt descarada per aquest partit Vox, però bé, li faurem front. Sortosament, de moment, no estan representats a Catalunya, però haurem de lluitar-hi molt fort perquè bueno, és la resistència patriarcal, bàsicament. Hi ha un sector de la societat que fins ara està afavorit per aquesta discriminació i que no volen perdre el seu estatus. Mm-hmm.
Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona, moltíssimes gràcies per un dia com avui estar amb nosaltres en aquest programa a Ràdio Estel. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
5 minuts que passen de 8:45 del matí. Gossos amb la veu de macaco ens porten aquest corrent.
Esta, no sé quin hora és.
Escoltes a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50ers. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50ers.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Hora de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem avui Sant Gaví, que va ser un prevere que va morir màrtir el 296 a les persecucions de l'Imperi Romà. L'acompanyen a la santoral del dia d'avui Sant Conrad de Piacenza, que el qual va dedicar la seva existència a la vida eremítica en oració, solitud i contemplació, i a Sant Sabí i Sant Conrad de Piacenza s'ha d'afegir Sant Jordi, que no era el Jordi cavaller medieval, el de les roses i els llibres, sinó un senzill monjo d'època medieval que va viure en la pau del convent, i Sant Jordi monjo. Finalment, afegirem dos beats, Elisabet Pizzenardi, servita, i Àlvar de Còrdoba, prevere dominic.
I a aquesta hora que obrim la plana d'agenda, anem per tot el territori català per tal de saber els actes que s'hi faran un dia com avui. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Anem cap a Lleida, que toca jazz, em sembla.
Sí, Saba Jazzer, homenatge a Boris Vian, que enguany fa 100 anys del seu naixement. Boris Vian va ser un músic de jazz, també va ser periodista, novel·lista, dramaturg i enginyer. Però a Lleida avui se'l recordarà pel seu jazz. Pocs intel·lectuals s'han aproximat a l'essència del jazz amb tanta passió i naturalitat com ho va fer el francès Boris Vian. No et perdis aquest homenatge avui al Cafè del Teatre de Lleida, a les 8 de la tarda, per 8 euros. Organitza per l'Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida.
Vinga, seguim parlant de més jazz.
La Jazz Cava de Terrassa avui a les 10 tindrà lloc un concert d'estil Lindy Hop, on l'espai a la nova Jazz Cava. El preu són de 3 euros. Recordem també que Ràdio Estel et convida al nova Jazz Cava de Terrassa. Dona un cop d'ull a l'apartat de promocions i participa. 16 jornades de la Galera de Cambrils fins l'1 de març, el proper divendres 21 de febrer. Vine a gaudir de les galeres en viu a les de 5 a 6 de la tarda a la confraria de pescadors de Cambrils. Es tracta d'una visita guiada a les instal·lacions. Vine i aprèn l'art de pescar galeres de la mà dels qui tenen molt d'ofici i segueix el recorregut que fan les galeres des de les barques fins a la llotja. I també anem a Girona, fugint de la destrucció i de les bombes per salvar l'art en temps de guerra. Es tracta d'una conferència feta per Joaquim Nadal. Parlarà dels homes i les dones que, enmig de les dificultats de la Guerra Civil, treballaven incansablement per protegir el patrimoni cultural català, garantir-ne la seva transmissió a la prosperitat. Joaquim Nadal ens explica com va ser aquesta evacuació del patrimoni avui a les 6 de la tarda al Museu d'Història de Girona. I ja per acabar anem a Andorra. Science Comedy Show és una sessió cultural avui a les 8 de la tarda al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. A través de la ciència riurem amb aquests hilarians monòlegs que ens expliquen la vida dels viatges en el temps, de les bactèries, del cos i molts més altres temes. No et perdis aquesta sessió cultural i divertida sobre la ciència. L'entrada és de 15 euros.
Gràcies, Berta. Anem cap al món de la xarxa. Món de la xarxa, món de Twitter, què ens expliquen avui, Mercè?
Doncs mira, Joan, ens fixem justament en aquests tuits, el de Eva Abril, que ha tuitejat, professora de secundària i portaveu de Barcelona en Comú: ja n'hi ha prou que les treballadores ens sentim culpables per estar malaltes. Lluitar per llocs de treball dignes passa inevitablement per protegir i enfortir les cures, i per això celebrem la fi de l'acomiadament per baixa. Unai Sordo, secretari general de Comissions Obreres, també ha tuitejat: el 27 de novembre, desenes de manifestacions a tot Espanya refusaven l'acomiadament per malaltia. El Tribunal Constitucional validava una cruel mesura de la reforma laboral. Ara es deroga. Ha de ser el primer pas per recuperar drets i garanties que va eliminar una reforma injusta i ineficaç. Joan.
Doncs aquests són els tuits més destacats d'aquesta hora. Destaquem també els sortejos que tenim a la nostra pàgina web.
Doncs sí, Joan, mira, Ràdio Cel, com ja saps, et porta al teatre, et porta una cistella Capravo, també et porta a veure ja. Si vols, comencem amb aquest festival tradicionari que tenim vigent. Si entres a www.radiocel.cat, el concert de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que presenten el Tradicionarius, un concert especial en què artistes convidats del territori interpretaran temes de músics ebrencs. No pots perdre doncs, aquesta oportunitat de gaudir de la bona música al Tradicionarius amb Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Ràdio Estel sorteja dues entrades dobles gratuïtes pel divendres 6 de març a les 10 de la nit al Tradicionarius. També no ens movem del Tradicionarius perquè també tenim entrades per anar al concert de la Coixinera, que va començar a treballar en un nou disc aquesta vegada, i per la situació que estem vivint al país ens proposen un treball, Joan, una mica diferent al que estàvem acostumats. Ens parlen en aquest disc de llibertat, somnis, de presó, d'exili, de retrobaments, amb el seu to sempre festiu, tan característic. Per tant, no et perdis aquesta oportunitat de veure la Coixinera al Festival Tradicionarius. Ràdio Estel disposa de dues entrades dobles gratuïtes, en aquest cas pel divendres 13 de març, entre www.radioestel.cat. I que vols jazz? Cap problema. Fixa't que aquest divendres a 21, Holger Suede Quartets, a la nova Jazz Cava de Terrassa. Tenim tres invitacions dobles per anar a veure el bon jazz per acabar la setmana bé. I ja et proposo també a la nova Jazz Cava de Terrassa, dissabte 29, Marieke Wenning, Metropolis Paradise. Ens presentaran, i també Ràdio Cel, tenim entrades dobles perquè vagis amb qui tu vulguis a veure bon jazz.
Escolta'm, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I no deixeu d'anar al Tradicionarius, que val molt i molt la pena des de la seva remodelació. A més, han posat un restaurantet. Allò... maco, maco. Seguim amb més bona música. Ho fem en aquesta primera hora. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing.
Just snap your fingers and I'm walking like a dog. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Ui, tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vuit minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Seguim parlant en aquest programa de treball perquè tot just ahir el govern de coalició de l'Estat espanyol va derogar la llei que preveia acomiadar de treballadors per baixes laborals justificades. En parlem a aquesta hora amb l'advocat laboralista José Miguel Mestre. A més, ell és membre del bufet Segardó i Abogados. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Posem-nos una mica en antecedents. D'on ve una llei com aquesta que permetia acomiadar per acumulació de baixes justificades?
Mira, aquest article està des de l'any 1980. Hi ha hagut diferents modificacions, però realment sorprèn l'enrenou que hi ha hagut amb el govern, sincerament, en aquest primer eix que porta, perquè realment jo que porto ja uns quants anys en l'advocacia he hagut d'afrontar-me potser dos o tres cops amb judicis. No té una aplicació realment extensa. Per què? Perquè realment el redactat com estava establert, en molts casos estaven exclosos de poder-se computar. Per tant, ja tenia present, no?, per exemple, situacions d'embarades, de maternitat, de paternitat, que no fossin discriminatòries contra el treballador. Tot i així, doncs, bueno, han aplicat la derogació de l'article directament. Mm.
Per tant, és un mite que no et poden acomiadar si estàs de baixa? Això corre molt pel carrer, eh?
Correcte. A veure, quina és la conclusió d'això? Escolteu, abans, fins ara, fins ahir, us podien treure 20 dies, ara us poden treure en 33. És a dir, l'empresari pot plegar qualsevol causa, per exemple, disciplinària, reconeixement procedència, i, per tant, en comptes de defensar la procedència de l'acomiadament en 20 dies, el que faran és pagar-te 33 dies d'indemnització, tant en quant siguis un treballador que tingui una antiguitat després del 12 de febrer del 2012, o bé 45/33, si és una antiguitat anterior. Aquesta realment és, en realitat, la major novetat, diguéssim, no? Un increment indemnitzatori. Sí, aquest és el resum, diguéssim.
Ahir tot plegat ho anunciava la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ho havien fet per reial decret llei, perquè calia, deia, actuar amb urgència davant una vulneració de drets. Efectivament, el que hi havia era una vulneració de drets?
Jo crec que hi ha situacions, és a dir, és difícil donar una opinió genèrica de molts casos. Evidentment, feta la llei, feta la trampa. És a dir, hi ha molts empresaris que estan, han utilitzat potser abusivament aquest article intentant treure, no?, treballadors. Quin és l'esperit de l'article? Que això ningú en parla. Hi ha un alt absentisme dins de l'estat espanyol. En aquest país, malauradament, és fàcil poder enganyar els serveis mèdics per poder aconseguir una baixa. Això és més patent. Amb això no vull dir que, evidentment, els casos que tinguin dret a una incapacitat temporal l'hagin de tenir. Només faltaria. Però potser hi ha falta mecanismes de control en els absentismes de l'empresa. És a dir, l'empresari al final el que vol és que hi hagi productivitat i que al treballador, d'alguna manera, si està de baixa, estigui, però no es doni una baixa realment per una qüestió que no la té. Aquí aquest és l'esperit de l'article. Pensa que hi ha molts treballadors que potser agafen la baixa, diguéssim, dijous, divendres, agafen l'alta el dilluns i torna a agafar la baixa el següent divendres i dilluns. M'explico? És a dir, aquest era l'esperit de l'article i aquí per seguir aquest tipus de treballador perquè estàvem fent un mal ús dels serveis de serveis mèdics. Evidentment, darrere hi ha la productivitat de les empreses, lògicament. Però l'altra part que ningú en parla és l'alt grau d'absentisme i percentatge que tenen els empresaris i que ningú està abordant d'una manera realment efectiva, no?
Doncs efectivament la patronal demanava justament ahir que es pogués lluitar d'alguna manera contra aquest absentisme laboral que suposa un alt cost per l'estat espanyol, per les seves empreses. Com s'hi pot lluitar de manera alternativa?
Jo soc partidari de motivar els treballadors, és a dir, penso que amb incentius, bonus, retribució variable, plusos, hi ha empreses que estableixen aquest tipus de variables establerts en paràmetres objectius col·lectius i individuals, no? Aquest és un punt. L'altre, evidentment, és, d'alguna manera, els serveis mèdics potser han d'estar més a l'aguait a l'hora de concedir o no situacions d'incapacitat temporal. Jo em trobo en casos en què el treballador està de baixa i, mentrestant, potser està fent altres activitats que van en contra directament de la recuperació física barra psíquica de la seva dolència, o bé que estan directament fent activitats que entren en col·lisió amb la seva situació de suspensió, de baixa temporal. Si tu estàs de baixa temporal, en teoria no has de treballar per cap altre empresari o no has de fer cap altra activitat que pugui ser retribuïda, no?
La ministra, com dèiem, ho va anunciar ahir en compareixença després d'aquesta derogació de la llei. Assegurava, a més, que es tractava d'una regulació estranya en la comparativa dels països de la Unió Europea. Això és així?
Sí. Jo, sí, estic en contacte amb companys de l'Aliança del qual parlem i realment és un article bastant, diguéssim, sui generis, és a dir, no té una aplicació de forma comparada en l'àmbit europeu. Això la fa realment, o el feia, l'article, innovadors o sí, diferent a la resta. Per tant, aquí podem dir que té raó la ministra.
A més, hem sabut, de fet ho vam saber ahir, que entra doncs, en model de proves a Catalunya, i ja canviem de qüestió, el model del teletreball cap a 2.000 i escaig funcionaris, que de moment serà això, un model prova per saber si funciona o no. El món avança cap al teletreball, cap a la producció, més cap a les hores?
Inexorablement. És a dir, jo crec que estem passant... Mira, per exemple, estic llegint un parell de llibres en aquest sentit, del futur de les associacions, i realment tenim un model que els últims 30 anys ha estat el mateix, presencial, diguéssim, de fitxar, i l'altre ha estat realment a partir d'ara, perdó, estic al taxi, m'està dient el taxi, em diu... No, d'aquí endavant, anem a un sistema d'excel·lència, de productivitat. Amb això, evidentment, la Generalitat dona un exemple, que és una prova pilot, segons una mica he llegit, perquè és bastant innovador, i evidentment hi ha un estalvi en les prestacions dels treballadors i un estalvi també per als edificis. Moltíssims edificis, d'aquesta manera, s'aglutina tots els treballadors en un mateix edifici, podrà desprendre's d'aquests immobles que té en la seva propietat.
José Miguel Mestre, advocat laboralista, membre del bufet Segordó i Abogados, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest i explicar-ho tot plegat.
A vosaltres per l'oportunitat i que tingueu un bon dia.
Que vagi molt bona alçada.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.